Avui amb el Jofre Mateu, tan elegant com sempre. Hola, Jofre.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I amb croissants, com Déu mana, el que passa és que són una... Temptació difícil de guardar.
Els dilluns s'han de celebrar coses.
Veus la brillantor que tenen aquests
croissants? Jo te la trec.
Tingui, ara. President, tingui. Recordi el que li ha dit la Maite.
Sí.
Un quilo, mil vots. Un quilo, mil vots, president.
Me'n sobren 30.000, no pateixis. Ja, aquest.
Som líders una altra vegada, no?
Yep.
S'ha de celebrar.
Torni.
Vinga.
I frego el Camp Nou.
Barça.
També amb l'Àlex del Mas. Hola, Àlex.
Bon dia, què tal?
Amb ells analitzarem la victòria del Barça contra el Llevant, 3-0. L'equip torna a ser líder, supera el Madrid, que va perdre aquest cap de setmana contra Osasuna, una derrota que, després ens ho explicarà l'Anton Meana, deixa dubtes al club sobre Arbeloa.
Sí, és que fa l'efecte que el Madrid va avançar en caselles i de sobte torna a caure aquella que torna a enviar la casella de sortida, no? Van guanyant partidets, sembla que treure el cap, pam, torna a començar. Però vaja, benvinguda la derrota del Madrid a Pamplona per posar les coses al seu lloc.
Abans, per situar, Nil Solà, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Sí, que molt bon dia.
Què va dir Hansi Flick després de la victòria del Barça contra el Llevant?
Doncs relativament satisfet. És veritat que segurament el Barça no va brillar, però Hansi Flick sí que va veure que volia veure que era una reacció del seu equip a les dues derrotes anteriors.
Of course we know that it's not easy to get...
Per suposat que sabem que no és fàcil sobreposar-se a dues derrotes com les que hem patit, especialment per la de l'Atlético, però crec que hem donat una molt bona resposta. He vist el que volia de l'equip. Aquests dies hem parlat molt i hem analitzat molt. Avui al camp havíem de reaccionar i ho hem fet.
Un dels jugadors que va participar, que va haver una mica de polèmica, no?, per al canvi, que no hi era Hansi Flick, és Lamine Yamal. Evidentment li van preguntar per aquesta qüestió al tècnic alemany, que donava aquesta resposta.
What kind of reaction? That he's angry about...
Quina reacció? Que estava enfadat pel canvi o per com ha jugat? És normal que no estigui content. Per mi el més important és que avui hem guanyat. Hi ha jugadors que mereixien jugar. Rooney ho mereixia. Està entrenant molt bé, és molt professional i m'ha agradat veure la seva reacció i la seva actitud avui.
Sobre Lamine, que evidentment quan fa qualsevol cosa sempre hi ha més expectació que amb qualsevol altre, un dels jugadors que va brillar, i veig l'Àlex del Mas que riu, deu estar-hi d'acord, João Cancelo. Ahir li van preguntar per la seva actuació i va respondre que Flick és l'entrenador més exigent que ha tingut a la seva carrera.
És molt exigent, el club també és molt exigent, crec que és el més exigent que he tenido en mi carrera, pero me gusta eso, me gusta esa exigencia, el compromiso que tengo, y el Lanzi me pide mucho desborde y es eso que intento hacer para siempre en pro del equipo.
¿Flick o el club es lo más exigente de la carrera de Cancelo?
El Lanzi.
Lo digo porque Cancelo ha tingut a Guardiola, ¿eh?
Por ejemplo.
Doncs mira, Flick més exigent que
Guardiola. I així de pas li fa un palet a Guardiola.
I va estar al Bayern, també. I va estar al Bayern.
El Lanzi és el més estricte.
Sí.
No va acabar gaire bé Guardiola, sí. Cancelo, per tant.
It's fine. It's okay. You can speak.
Yeah.
Keep on. Go on. I don't want to speak.
Ahir tu el vas votar, Flaky, com el millor jugador del Barça, Cancelo.
Sí, per mi em va semblar de la primera meitat, sobretot. És veritat que amb un Llevant que li... Que
no suposo, va estar gaire bé, no, el Barça?
Suposo que no pensava... Entenc. No va ser un Barça gaire lluït, però jo ho deia, el que t'hi jugues, Barça, escolta'm, això és com el cometa Halley, ja que el veus brillar un dia i faltaran 70 anys perquè torni a brillar, doncs el dia que brilla, remarca-ho.
Molt bé.
Un de sort.
No? La carrera de Joao Cancelo va estar al Bayern tan poc temps que ni me n'en recordava, perquè no és ni una temporada la que va estar al Bayern, però ha passat per Benfica, Inter de Milà, Juventus, City, Bayern, Barça, Déu-n'hi-do, la carrera de Cancelo.
Déu-n'hi-do.
Es nota que té un bon representant.
Ah, aquí li quasi.
Hi ha algun club on el trobin a faltar?
No.
I per últim, un dels que sí que...
Seguem Casilla.
Un dels que sí que va brillar.
MVP ahir, avui toca el pal, Pastanaga, pal i Pastanaga.
Sí, senyor, Flaky, molt bé.
Va brillar i segurament brillarà encara més en el futur que té el Barça. Marc Bernal, que deia que és molt aviat per comparar-lo amb Busquets.
Jo crec que és molt d'hora per comparar-me i al final jo vull fer el meu camí. Ell ha sigut un referent per mi, és un ídol i, bueno, molt content que al final que se comparin amb ell també és algú que està fent bé les coses.
El primer tio que ha comparat a Marc Bernal amb Busquets en públic és José Mari Vaquero.
Que el coneix molt bé.
A la cadena SER. S'ha guanyat ser titular, Marc Bernal?
S'ha guanyat minuts. No sé, jo no diria com a titular fixe, perquè em sembla que les actuacions no superen algunes que han fet altres futbolistes en aquesta posició, però no està darrere de ningú.
M'encantaria saber què pensaria el Jofre jugador del Jofre tertulià.
Buah. Insoportable. No l'aguantaria. No l'aguantaria. No, però és una, és, això és un pas important, perquè els futbolistes ragen molt dels futbolistes que ja no són futbolistes, però és que ja no sóc futbolista. Ja. Si fos futbolista diria tres coses, però que ja no sóc.
I què diries tu de tu mateix com a jugador?
Hòstia.
Depèn de l'època, no?
Sí, ves-hi una mica més, diria. Que ja hauria d'anar una mica més, diria.
Molt bé, Correia. Hauria d'anar una mica més. Molt bé, Jordi, ets honest.
Bé, sobre Bernal, no? Dius, jo crec que no s'ha guanyat ser titular perquè de moment hi ha jugadors i hi ha mecanismes a l'equip que estan més assentats, però s'ha guanyat ser la primera alternativa al mig del camp si no hi ha Pedri, no hi ha De Jong, no? Jo crec que ha passat per l'esquerra a Casador, ha passat per l'esquerra a Gavi, que no hi és. Jo crec que la seva, bé, les seves postes en escena són molt bones. Ahir fa un 47 de 47 en passades, és a dir, totes les passades bones. Hi ha una dada que va donar el Carles Domènech que em té realment captivat, i és que el 73% de les seves intervencions van ser a un o dos contactes. Amb la qual cosa, Marc Bernal és un jugador que et dona estabilitat, que et dona rapidesa al joc, que et dona seguretat, i a més t'està donant aquesta arribada, que dèiem, eh? I un dia ens ho deia el Jaume Marcet, és que és molt golejador, que ningú li sorprengui, perquè és que és molt, molt golejador. I deixa'm acabar ja per parlar del tema dels migcampistes que deies de Fermín. Els últims 7 gols del Barça, només 2 els fan davanters. Però aquí hi ha una mala notícia, que és la posició del 9, doncs ara està faltada de gol, però compta la segona línia, que quan l'equip ho ha necessitat, està apareixent.
Ahir no els 3 Fermín, gols són de migcampistes.
Clar, ahir són de 3 de 3. Migcampistes, i per tant, això, 5 dels últims 7 gols els han fet jugadors que no són davanters en aquest equip.
Ara que escolto a Frenkie de Jong, d'aquí una estona has preparat una carta reivindicativa, no,
sí,
Frenkie?
Sí, porque tengo que sacar pecho. Días importantes, yo marco un gol, pues hay que estar a tope.
Van marcar Marc Bernal, Frenkie de Jong i Fermín, amb qui hem obert el que t'hi jugues, 12 i 17. Entrem a la classe del professor Flaque, va.
Les notes del professor. Excel·lent.
Ara ho deies, els cacaus de Fermín. Com coi un jugador tan petitó pot fotre aquestes canonades? Com pot ser que tingui facilitat per fer-les amb cama dreta i esquerra? Menut com és, a base de ceballots, acaba sent gegant. Hi ha algun migcampista actualment que tingui la fava de Fermín? Ahir del no-res, una bona gleba per tancar el partit. Són ja 11 gols d'aquesta temporada, tot just al mes de febrer, una bajanada. Admirador com sóc dels gols de llarga distància, em declaro devot de Fermín, patró de les gardeles, benefactor dels cacaus, garant dels ceballots i padrí dels canyarros.
Notable.
El missatge a Valde, dues suplències consecutives i Cancelo MVP ahir davant el Llevant. Traduït del flic al català, Valdés Pavila. Amb l'aposta de Gerard Martín com a central, el carril esquerre va quedar amb un únic propietari, fet que confós el titular. Lluny de progressar i créixer, de millorar en la presa de decisions, de multiplicar-se a l'hora de defensar, Valde porta temps acomodat i això l'ha fet estancar. El partit del Metropolitano va encendre armes i s'hi ha posat flic a l'agulla. Tornar a ser titular indiscutible passa senzillament per jugar millor.
Progressa adequadament.
El meu bernalisme. No us passa que no en teniu prou? Que enteneu la prudència de flic per la lesió que va patir, però l'hora maleïu perquè no li doni més minuts? Titular, el gol seria el de menys, no és la seva funció primordial, però de nou la convicció que en més minuts tindríem gener i opció per les densites. Reconec tenir somnis humits amb el que seria el duet Pedri Bernal amb hores de vol. Flick ja va predir que en Bernal tenia migcampista per als propers 15 anys, per això em provoca ansietat tanta prudència. L'entenc, però m'estressa no poder gaudir ja de molts més minuts de Marc Bernal.
Suspens.
Ara ho dèieu, la sequera a dalt. Són 3 partits sense celebrar gols dels davanters. El Metropolitano en Copa només va marcar Cobercí i li van anul·lar. A Montilivi, ocasions de tota mena i fins i tot un penal, però de nou cap celebració dels davanters. El gol aquest cop sí va pujar al marcador de nou de Cobercí. Ahir davant el Llevant, sequera dels davanters i el més preocupant, gairebé nul·la aportació als gols dels migcampistes. Són 3 partits sense marcar Lewandowski, Rafinha, Lamine o Ferran. La sequera entenc que és passatgera, però que arribi ja la pluja. No guanyarem títols si no sona allò del Tauró, lo Capità o la Joia de la Masia o el Levant Van Van. El paradís passa sí o sí pels gols dels davanters.
Però variava alguna cosa diferent al davanter centre, amb la sequera de Lewandowski, ahir Ferran va ser suplent, o mantindríeu aquesta doble aposta? Mira, alguna cosa diferent? Olmo de fals davant de centre?
Correcte,
o...
a mi m'agradaria aquesta. A mi m'agradaria veure un dia la de Dani Olmo. Un dia, jo no dic que sigui per quedar-se, perquè evidentment jo crec que és de moment. És a dir, Lewandowski t'acabarà marcant gols i jo crec que Ferran també és de moment i et dona altres coses. Però m'agradaria veure, ja que tens dos mitges puntes amb molt bona... Bé, doncs que quan estan bé estan en... et donen moltes coses a l'equip, que són Fermín, Dani Olmo, que a més ara li estem sumant a Bernal, i per tant tens molt migcampista. A mi m'agradaria veure Dani Olmo de nou i posar un mitja punta per darrere, com és Fermín, i una base com la que estem tenint.
És que el problema que tenim és que si Lewandowski no juga molt, no millorarà el rendiment, i si Ferran no juga tot, tampoc. Llavors has d'apostar per un dels dos.
I per què apostaries tu?
Jo ara mateix per Ferran.
Per Ferran.
Jo crec que Lewandowski per desgràcia, em sembla que el millor Lewandowski ja l'hem vist. I tenint en compte que el que et pot allargar és Ferran, a mi em sembla que l'aposta ha de ser Ferran com a mínim aquesta temporada, fins al final. I a mi m'agrada la de Olmo, perquè ja sabeu que és un jugador que m'agrada especialment i pot solucionar-t'ho, però si necessites un nou referència que trenqui, ha de ser Ferran.
Bé, segurament ara és moment d'invertir, no?, en Ferran, per dir, ara que no està marcant gols, però és que l'opció d'Olmo, jo crec que l'equip la jugaria molt bé. Jugaria
va jugar un partit contra el Betis, que el Barça va jugar molt bé, va guanyar per golejada.
Fantàstic, sí.
Però tampoc el veus picant molt als espais.
No, el que passa és que amb Fermín per darrere, no?, cada vegada que surti Olmo pot entrar Fermín, si a les bandes hi ha Rafinha, que també és un jugador que ataca àrea, pot aprofitar aquest espai. A mi m'agradaria veure aquesta opció, i és veritat que el canvi d'estatus de Lewandowski ja ha passat a ser un suplent, no? Però també hem de pensar que Ferran, en el rol de quart davanter, almenys la temporada passada, va respondre molt bé.
En una estona podreu recuperar les notes del professor Flaquer a les xarxes socials del Que t'hi jugues, també a la pàgina web, sercatalunya.cat, i a l'aplicació per a telèfons mòbils. En teniu dues. Podeu triar la de la cadena SER, i allà teniu l'opció de Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, Ràdio Lleida, Ràdio Tarragona, Girona, etc, etc, o directament a la de Ser Catalunya. Tenim dues aplicacions, si us les voleu descarregar, doncs fantàstic. I la Núria us explicarà en un moment una curiositat sobre aquestes notes del professor Flaquer i com circulen per internet.
Ai, ai, ai.
Que tela.
Tela.
Tela, ens ha fet molt riure. Abans, les dades del Fermín.
Bon dia, sí que el Barça a la Lliga a casa, 12 jornades, 12 victòries, només 5 gols rebuts, que contrasten amb els 20 del Barça encaixats en Lliga a domicili. 7 porteries a 0 de les 13 en total del curs a casa a la Lliga. Dia contra el Llevant de golejadors sorprenents. Frenkie de Jong, primer gol del curs, no marcava des de gener de 2025. Marc Bernal ja porta 2 gols a les últimes 3 jornades. Per cert, Marc Bernal no va registrar cap pèrdua en 59 accions davant el Llevant. I Fermín no sorprèn tant, lògicament. 11è gol, 6 amb l'esquerra, 5 amb la dreta, 3 des de fora de l'àrea són els seus registres aquest curs. El Barça ja ha marcat 16 gols des de la perifèria, però 2 dels 3 gols contra el Llevant van arribar de corners servits en curt. Així han arribat 7 gols aquesta temporada, més 6 de córner directe, per tant, 13 gols derivats de serveis de cantonada dels 20 gols en total del Barça a pilota aturada. Un Barça que segueix creant moltes oportunitats, moltes de clares, ahir 8, però en va tornar a fallar moltes, 6 de 8. En total, el Barça encadena 26 ocasions grans fallades en els últims 6 partits i ja ha arribat al centenar en el que va de curs en un total de 39 enfrontaments. Els que més han fallat dins d'aquest centenar d'ocasions clares fallades, Ferran 22, Lewandowski 18. I per últim, i amb les estrenes aquest curs com assistents de Cancelo i Eric, el Barça ja acumula 18 jugadors diferents amb almenys una passada de gol aquest curs.
Molt interessant aquesta dada del Fermín. 20 gols del Barça, pilota aturada. N'ha fet 67 en aquesta Lliga. Si 20 són a pilota aturada, és pràcticament un 30%. I d'aquests 20, 13 venen de córner, ja sigui directe o per sacar-lo en curt. És una xifra altíssima.
Sí, és que una de les característiques del Barça de Flick, és veritat que això ho cuida molt, és que aprofita totes les coses del joc, no? Tot el que et pugui donar. És l'equip que ja ho va ser la temporada passada, l'equip que més gols aconsegueix a pilota aturada, també és veritat que és el que més faltes provoca, però també l'equip que fa més gols en transició, en contracop, amb jugada oberta, és a dir, té molt gol, però aprofita tot allò. I a mi em sorprèn, és molt bona la de 7 corners en curt. Quan tu saques un corner en curt, el que vols és que els marcadors perdin una mica la referència, no? Perquè la pilota està en joc, doncs ja comencen les distraccions, el magnetisme de la pilota, i el Barça ho està aprofitant molt bé. Està tirant molt en curt, i no sabia la dada que ens ha donat ara el Fermín, però és molt alta. 7 gols després de corners en curt és molt.
I contrasta una mica amb probablement el que coneixem com a ADN Barça, i contrasta bastant amb moltes fases de partit on l'equip està buscant tenir possessió com rival, que és segurament on estàs molt còmode, però fas molt poc perill. El Barça, quan està instal·lat a camp rival, circula molt la pilota, però acaba fent pocs gols. És una cosa que probablement hauríem de mirar.
Ha dit 100 ocasions clares fallades, ja, no?
Sí. Moltes.
Són moltes.
És una borrada.
Moltes. Són 67 moltes. Gols a favor, però 100 em sembla una bajanada, no?
És una borrada. És una demanda clara d'un jugador a dalt que...
Diu que els que més fallen són Ferran i Lewandowski, 22 i 18, si no m'equivoco.
Sí. 22 i 18, però vol dir que els altres també fallen molt, eh?
Sí, sí, sí.
I també són els que més tenen, no?
Per exemple, l'estadística de Fermín, que és molt bona... També, si arribem al final de la temporada i veiem la quantitat de xuts que ha fet Fermín amb els que han anat a dins, també és una cosa a millorar. Però en Fermín jo crec que no és dubtós, no? Perquè al final si en fas sí, sí. 11 o 12 que em porta, però el Barça jo diria que necessita es plantejar, i ara tenim no? Algú que vindrà a parlar de futur, però em sembla que una figura de nou és ara mateix ja imprescindible.
Abans de saludar l'Anton Meana, del que ens ha explicat Joan Soler, Flaqui, amb què et quedes? Ha deixat uns quants missatges per a l'oposició, eh?
Sí, em quedo amb aquesta contundència de la que ha parlat de Messi, per exemple, que no contemplen en cap cas un retorn, i després de... segueix posant el...
La... Que el president en el seu dia va haver de triar.
Sí, sí, sí.
I que ara no contemplen que Messi torni a jugar al Barça.
Correcte. I després, doncs, que continueu posant l'herència com a explicació del per què s'ha tardat tant amb l'1-1, que jo crec que això ja els primers anys ho podies comprar, en les darreres temporades, que s'hagués fet la feina millor segurament i podries haver arribat amb més celeritat. Però que la confiança en Flick i en Deco és màxima i que estem a les portes de, crec, una operació important pel que fa a la davantera.
Sí, perquè ha estat clar que el Barça podrà fitxar l'estiu a qui vulgui, i tot i que no ho ha reconegut obertament, si s'ha entès clarament que una de les posicions importants a reforçar és la del davanter centre. Oh, hey! La pregunta que vosaltres m'havíeu demanat i és la que li hem formulat pràcticament començant l'entrevista.
Sí, però
s'ha de fitxar un davanter centre.
Ha dit una cosa molt important, que és que tens lligada a tota una generació per uns quants anys, no només la Mina, de molts jugadors de la casa...
I que van rebre una oferta de 250 milions d'euros per la Minya Mal.
Brutal, això, eh?
Un triple important, aquest, eh? Sí, sí.
250 milions d'euros.
Sí, sí.
Per la Minya Mal.
Què fas, Jofre? Què haguessis fet?
Jo no...
No, eh?
Hi ha futbolistes ara mateix, no? En aquest pla...
No, perquè és una quantitat de diners que potser no li pot entrar una temptació, però...
No, jo... Sí, és veritat, eh? Són molts diners i t'arregle moltes coses, però hi ha jugadors intocables al Barça. A dia d'avui, si és... la planificació esportiva la que predomina.
Sí, especialment la Min, no? Que a més de tot el que és dins de la gespa, diguéssim que transgradeix una mica fora, no? Jo crec que també és intocable.
Anton Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
No sé si lo has podido escuchar, pero hemos flipado que Joan Soler, que era el responsable del área deportiva del Barça de Laporta hasta hace pocos días y ha dimitido porque se presentan a la reelección, nos ha dicho que llegó una oferta de 250 millones de euros por Lamine Yamal que el Barça rechazó.
Pues hay que tener mucha fe, la verdad. Yo es que por 250 millones vendía a cualquiera.
¡Pam!
A ver, me si parece la... que es mucho dinero, ¿eh?
A ver si
pero digo, yo a cualquiera, yo vendía, me parece que es muchísimo dinero. Ara, i que els clubs no estan per dir que no.
També és veritat que la darrera vegada que el Barça va vendre per més de 200 milions va ser un drama. De fet, vas agafar els milions
d'Neymar. Ha fet referència a això, eh?
La clava.
Vull fer Filipinho.
Sí, que aquest està bé, aquest està bé.
Filipinho s'ha quedat sense equip, no?
Bé, per un problema de salut mental ha decidit fer un pas al costat, sí, sí.
Jugar a futbol solo.
Però 250 seria... 250 seria el traspasso més car de la història del futbol.
Sí, sí, sí. Per 227 va ser Neymar, no?
222.
222 va ser Neymar, doncs... 250, imagina't.
Sí, sí, del PSG. No ho ha reconegut, diguem-ne obertament, però era el PSG. S'ha entès de la seva declaració.
És nostre.
Me gusta.
Me gusta, digo.
Anton, a ver, el miércoles què?
Pues el miércoles muchas cosas. Primero que el Madrid se juega mucho deportivamente hablando, que tiene un 0-1 de la ida que le da una ventaja importante, pero no definitiva. Después de lo visto el otro día en Pamplona, no es para estar al 100% tranquilos. Y luego que evidentemente la previa viene condicionado por dos temas. Uno previsible, la vuelta de Mourinho, que de hecho el Benfica no dice nada, pero cuando les preguntas off the record ya no descartan que a lo mejor Mourinho hable en la previa o en el post. Que lo que dijo el otro día, lo dijo, pero que es una posibilidad que tiene por UEFA, la de poder dar la rueda de prensa. De hecho, lo decíamos ayer en el canalla, el Benfica cambia su forma de trabajar y mañana el Benfica va a entrenar en el Bernabéu, cosa que no ha hecho en toda la Champions fuera de casa. Viajan por la mañana, se alojan en el centro de Madrid, dan rueda de prensa en el estadio, veremos si Mou o el segundo, y luego entrenamiento en Chamartín. Y luego está el tema Prestiani, que a la UEFA como imagen de fútbol le produce un dolor de cabeza importante. Decíamos anoche que les preocupaba el saludo Prestiani-Vinicius, el posible saludo, o el posible no saludo, mejor dicho, por lo que significa eso como imagen de no fair play, pero es que ya nos lo extienden a... Y si no saluda ningún futbolista del Benfica a Vinicius, y si no saluda ningún futbolista del Madrid a Prestiani, y si hay un encontronazo con Mbappé, y si... En un mundo en el que la imagen es muy importante y en el que la UEFA aboga por el fair play y el respeto, pues les tiene bastante preocupados esa imagen del miércoles en la previa, justo antes de que arranque el partido Real Madrid-Benfica.
Entonces, la rueda de prensa previa la va a ser mi segundo, es decir, Arbeloa. Las dos ruedas de prensa las va a hacer la misma.
Oye, Antón, hay run-run en el Madrid por la alineación del otro día en Pamplona, ¿no? De Arbeloa.
Sí, y enfado con el entrenador porque consideran que el Madrid no está para regalar nada en la Liga y que, de hecho, era más importante, tal y como estaba la clasificación, el partido del sábado en Pamplona, que el del miércoles en el Bernabéu. Sorprendieron, lo contó anoche Herrera, los dos laterales, poner a Arbeloa, poner a Carvajal, poner a David Alaba. Que no mejoraron al equipo los cambios, y dentro de que pues quedan eso, muchas jornadas, 13 si no me corriges, para acabar la Liga, pero que de lo que pasó el otro día en Pamplona, el Madrid responsabiliza a su entrenador. Cree que no se tomaron el partido en serio, que no afrontaron el partido con la exigencia que merecía mantener el liderato, y en el diagnóstico del domingo a quien señalaron en el club fue al entrenador, a Álvaro Arbeloa.
Y dimecres, creieu que hi ha eliminatòria o doneu per fet que passa el Madrid?
Jo crec que acabarà passant al Madrid, però en la línia del que et deia abans, jo ara mateix no veig cap partit còmode per al Madrid, no? És a dir, és un equip que depèn moltíssim de les seves individualitats, tant en pilota com sense, perquè qualsevol equip li està generant ocasions, i el dia que hi ha Courtois en mode Courtois, doncs no acaba encaixant, però si no, doncs acaba encaixant, i després estem davant d'un gran moment de Vinícius, però un Mbappé on els últims partits ja està costant una miqueta més. Per tant, em costa pensar un partit plàcid per al Madrid. Crec que el Benfica, com la resta dels equips, li generarà ocasions i dependrà del seu encert. Veig el Madrid passant, perquè és millor equip, realment, però per res un partit còmode.
No, Mbappé no acabes de veure el còmode. Jo crec que hi ha eliminatòria i el Madrid té un problema, crec, i Arbeloa també, que és que històricament el Madrid ha tingut molta solució en el talent, i em sembla que és una plantilla que té molt bons futbolistes, no tan talent superior a la resta com per anar traient els partits com els ha traient històricament, no? No, si no és Mbappé, no crec que hi hagi un jugador tan diferencial ara mateix en el Madrid.
Però Mbappé, Meana, hi ha run-run a Madrid o no?
No hay run-run, pero el problema es que tiene unas molestias en la rodilla que no termina de quitarse, y eso le lastra. Y ahora mismo hemos vivido un tramo de temporada en el que era el Madrid de Mbappé, y ahora estamos en el Madrid de Vinicius, que es el que está tirando más del equipo en las últimas jornadas. Y desde el club y el propio entrenador lo ha reconocido, que el problema que tiene Mbappé, más allá de algún componente futbolístico, es que no está bien de la rodilla, y eso le impide rendir al 100%. Yo comparto la opinión de la mesa, yo creo que el Madrid va a pasar, pero creo que puede haber perfectamente partido. Creo que se lo han hecho equipos peores que el Benfica en el Bernabéu este año al Madrid, y creo que es un partido más peligroso de lo que podemos pensar la prensa que seguimos al equipo a priori.
Antón, la previa marcada por la expulsión de Mourinho, veremos si da o no da rueda de prensa antes o después. Sí que entrenará el Benfica al Bernabéu.
Nos va a tener con la duda hasta que se abra la puerta de la sala de prensa.
Pero el Benfica entrenará en el Bernabéu, que habitualmente no fa eso de entrenar fuera del su estadio.
Y ese entrenamiento lo puede dirigir Mourinho, o puede estar al menos en el entrenamiento como podría estar en su ciudad deportiva. Y por lo que va diciendo el Benfica, parece que el entrenador se lo está pensando, no descartamos que la de Mourinho. Yo creo que nos va a andar jugando hasta las 4:15 de la tarde, cuando mañana se abra la puerta de la sala de prensa.
Y estaremos pendientes también de saber lo que comentabas, si hay sanción de UEFA Prestiani o no la hay.
Eso es, porque si Prestiani ha reconocido un insulto, aunque no sea racista, eso podría abrir una vía de sanción, pero yo es que he estado esta mañana repasando antecedentes.
Por cierto, ¿se sabe el insulto que ahora reconoce Prestiani? Porque no es racista, pero es homófobo.
Sí, es homófobo, sí.
Que no le dije negro, le dije maricón. A ver.
Eso no lo reconoce el Benfica. No lo reconoce el Benfica.
¿Qué
sí
pretende? ¿Que
lo
aplaudimos o qué?
Sí lo reconocen desde Argentina, pues medios que hablan con Prestiani, y lo dijo Tchouaméni.
Lo que nos ha dicho...
Es que le llamó maricón en vez de negro. Si eso fuera real...
Ah, bueno, pero ya está, hombre, ya no pasa nada, hombre. Pero fíjate, ¿qué pasa?
Però fixa't com estan les coses, que segurament és una cosa que va dirigida, no crec que Prestiani ho hagi dit un insult tal, que és, si treus l'efecte racisme, et sembla que la cosa ja passarà de llarg. Està així de trist en tots els sentits. Un utilitzant el racisme i l'altre desviant-ho cap a un altre costat que no toca. O sigui, és lamentable tot.
És tremendo. Es tremendo, en fin.
Pero yo viendo antecedentes no he encontrado un caso en el que se sancionara tan rápido. Cuando se abre un expediente tiene que haber un tiempo para cerrarlo. Me sorprendería que entre hoy y mañana pararan la presencia de Prestiani en el Bernabéu.
Si no hay imágenes, com, es que no...
Bueno, pero si él reconoce que le ha llamado una cosa...
Claro, ell és prou burro, també, com per reconèixer que ha dit una cosa que és...
La pregunta es si lo ha reconocido... La duda es si lo ha reconocido... La duda es si lo ha reconocido... En el informe.
Sí, porque él ya ha declarado.
Ahí el Benfica no lo dice. Él sí que lo ha reconocido a su entorno, porque es lo que traslada a su entorno, en privado, en off, pero lo reconocen, y Tchouaméni lo dijo claramente, nos ha dicho que le llamó maricón. Esas son palabras de Tchouaméni en caliente. Y el bueno de Tchouaméni tampoco va a mentir, le venía mejor mentir y decir, no, no, nos ha dicho que ha dicho mono, no. Él dijo que dijo maricón. Si eso lo repite ante UEFA, ya le podrían sancionar sin imagen. No digo esta noche, pero que llegado el caso, si tú reconoces un insulto, sí que te pueden llegar a sancionar porque lo ha reconocido.
Ay, Antón, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Quítate, ya me gades, que no sé ni què dir.
Vale, hi ha coses que acaben pel seu propi pes, no?
La realitat em supera, a vegades. És que és tremendo. Va, pausa i seguim. Jofre Mateu, Àlex Delmas, heu compartit vestidor alguna vegada amb futbolistes que haguessin de seguir el ramadà mentre competien?
Jo sí, amb alguns pocs, però sí.
Jo també.
I és complicat per ells competir sense poder menjar amb normalitat i beure?
Molt complicat, sí, sí. És un... I, a més, els inicis, evidentment, no, arrossegues, però a mesura que es va fent llarg, els últims dies de ramadà són molt complicats perquè ja va molts dies que els tenen, moltes vegades estan liquidats, sí, sí.
La minya mare està ara fent el ramadà. Vam llegir un article l'altre dia al diari Esport sobre com el seguia i el Barça juga molts partits en aquestes properes setmanes a les 4 de la tarda.
Tots, Copa, tots.
Nil Solà.
Bon dia. Són 7 partits que haurà de jugar la minya mal mentre hi ha el ramadà. Tots els de Lliga a 4:15, el pitjor horari possible, perquè és just quan farà més hores que no podran ingerir ni beure.
Hem parlat amb una nutricionista i també amb un futbolista que el segueix per entendre com gestiona un esportista el seguir el ramadà i poder continuar competint.
Sí, hem parlat amb Amanda Sánchez, que és nutricionista especialitzada en nutrició esportiva, i reconeix d'entrada que, evidentment, amb aquests canvis que fa, obliga a fer el ramadà, hi ha risc de lesió i de baixada de rendiment.
Pues ahí tendríamos un riesgo de lesión, ¿vale?, y una bajada del rendimiento. Como ya te digo, lo normal es que en jugadores de este nivel, que compiten en clubes de élite, van apoyados por un equipo médico que lleva una serie de controles y una estrategia determinada para minimizar estos riesgos y que el jugador pueda mantener su rendimiento al máximo nivel.
Estem parlant de que hi ha un pla estratègic al voltant de la mina, evidentment, amb els metges del Barça. Aquesta mateixa nutricionista ens diu que, al final, el cos sí que pot adaptar-se pràcticament al 100% i rendir a prop del seu màxim.
Si hay una buena planificación y una buena estrategia nutricional y de hidratación, sí puede adaptarse perfectamente. De hecho, hay jugadores que hoy en día lo hacen y juegan y compiten, y a lo mejor no al máximo nivel, pero sí mantienen un rendimiento muy alto, sobre todo si esta estrategia està ben planteada.
Hem d'entendre, evidentment, que el Barça té les millors mans a la min, hi ha controls diaris pràcticament, i hem parlat també amb Yaya Sidibé, exfutbolista del Lot, ara mateix lateral al Badalona, a tercera federació, i m'ha semblat bastant curiosa aquesta resposta, perquè diu que durant la nit intenta hidratar-se al màxim, però que hi ha un moment que quan estàs jugant, al final només pots aguantar.
Intento durante la noche, antes de la hora de ayuno por la mañana, por la madrugada y tal, hidratarme bastante y comer productos que te puedan reemplazar un poco el hueco este de hidratación. Solo esto, porque al final durante el día no puedes beber ni comer y nada, hay que aguantar y ya está.
Amb un mig somriure al final, volem dir, hem d'aguantar perquè no hi ha més, i el mateix futbolista reconeix que li agradaria que la gent entenés a Lamine, també a altres futbolistes que ho fan, perquè al final és impossible mantenir sempre el mateix nivell.
Me gustaría que entendieran que no es fácil. A veces hay jugadores que hacen ramadá, en vez de ramadá hay partidos que están muy bien y hay otros partidos que les falta un poco de energía. Lo tienen que entender, es un tema de religión, de cada persona, y no es fácil llevarlo. Es un mes...
Un mes complicat. 7 partits haurà de jugar a la min mentre dura el ramadà. 4 partits de Lliga a 4:15 tots ells. La tornada amb l'Atlético de Madrid, que evidentment serà a les 9, i els dos partits de Champions, que segurament també seran a les 9.
No és cap tonteria, això, eh?
No ho és pas. No ho és pas.
Sobretot, per mi, ja no tant el rendiment, que sí, com el risc de lesió. Al final, l'alimentació... I el problema és el canvi d'alimentació, perquè fins ara feies una cosa, ara n'has de fer una altra, i aquesta adaptació, que a la llarga la pots acabar aconseguint, en el procés d'adaptació hi ha risc de lesió.
En el descans també feia molta referència, perquè, clar, explicava també ja si bé que allarguen al màxim l'estona de poder menjar a la nit, això el que fa és treure't hores de son, i que explicava que quan arriba dels entrenaments, doncs el que fa és intentar dormir durant el dia, això tergiversa totalment la rutina.
La temporada passada, els partits de Champions d'aquesta època de l'any que eren a 3:45 de la tarda, recordo un Barça-Benfica precisament, al minut 15, quan es feien les 7 de la tarda, que era l'hora que acabava el dejú,
paraven, no?
Paraven, sí, perquè els jugadors que estaven preparant el ramadà poguessin anar a la banqueta i ingerir algun tipus de...
Però a les 4 i quarto no se puede.
No, claro, no, clar, a les 4 i quarto
no se puede.
Sí, sí.
I entonces ahí, pues, yo le dejo los nuggets en la ducha.
A les 7, no? A les 7 ya
se remojan, se remojan un poco. Sí, però... He puesto 7 freidoras en el vestuario y ya están en marcha para que Lamine pueda comer, pues, cuando pueda.
I macarrons, també, o no?
Nuggets, sobretot.
Nuggets.
Jofre Mateu, Àlex Delmas, gràcies.
Un plaer, com sempre.
Preciós el trofeu al MVP,
sí,
de
no?
la Lliga de Mitjans, Jofre.
Qui ha estat
i molt bonic l'anell de campions.
Qui ha estat l'MVP?
No ho sé, jo l'he portat aquí, no me'n recordo.
Això s'ha de quedar a la redacció, el museu, clar, de la ràdio.
Efectivament, per això ho porto.
L'anell li regalem al Seixó.
L'anell pel Seixó.
Però la resta es queda aquí a la ràdio. En
què tants que no li ve d'un, ja.
Sí, és veritat.
D'anells no, tio, és guapíssim, això, però...
Nosaltres sí, tractem igual guapo, eh? Un Ondas que un títol de la Lliga de Mitjans.
Bueno, no patiu, que rebel·lia.
A la vitrina, a la vitrina. Ocupen el mateix espai.
A l'estiu en tindrem un altre.
Vinga, sí.
Ara que s'incorpora el Nil a l'equip.
Ah, el Nil s'incorpora a l'equip, sí, també.
No, veus que fot pinta de central?
Sí, central d'Estradell.
Faré que li pregunteu a Jofre d'aquí dos mesos.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.